més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
D'octubre, dilluns, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a l'Hotel Suís. Ara fa just clavat una setmana, l'editorial del programa començava així. Deia, tres mostres a casa i tres partits amb el mateix patró, amb resultats diferents, però amb un guió massa similar. Ara afegeixo jo. Imagineu-vos fora de casa. Són també tres partits, amb els mateixos errors i amb el marcador, aquí sí, completament igual. Tres desplaçaments i tres derrotes. A més, amb aquesta sensació de fragilitat defensiva cada cop més preocupant i, sobretot, no tant per mèrits del rival, sinó per carències pròpies defensives i per regals dels arlequinats. Algú dirà que ens hem begut l'enteniment si diem que el partit de dissabte a Logronyo va estar prou parell en quant a joc, bastant igualat. I realment va ser així. Però clar, competir després amb tants regals a la teva àrea és impossible. I més encara si a qui li serveixes en safata és a gent com Doncel o com Menudo. Del primer gol, poc a dir. Com aquella pèrdua d'Alberto, n'hi ha 40 en un partit i gairebé ningú te la clava com Menudo ho va fer. Del segon, ja és molt més discutible. Imprecisions, dubtes, falta de contundència i un Doncel que no perdona. I el tercer per plegar veles directament, agafant a tota la línia defensiva en pack gairebé del primer a l'últim. I així portem ja un mes i mig. Canvi d'hàbits, d'esquemes, de jugadors, per intentar donar amb la tecla no serà. Però potser això és el més preocupant de tot, que fora de casa, allà on vas, regales gols i punts, tot i jugar amb tots els jugadors possibles de la rereguarda, tant els centrals com els laterals. Vas rotant i no aconsegueixes frenar aquesta sagnia. Com deia Gabri, és el perfil de plantilla que tenim, per edat, per qualitat, i amb això haurem de créixer, i jo afegeixo, i ens hi haurem d'acostumar també. No dic patir, no dic perdre cada 15 dies sí o sí, renunciar a ser competitius, ni molt menys, i tampoc es tracta d'anar fent regals com si fos la cavalcada de Reis cada 15 dies. Però potser com abans païm, que aquesta és la nostra realitat i que hem de lluitar amb aquests arguments, amb aquestes armes, abans assumirem quin és el veritable objectiu de la temporada i no ens farem tanta mala sang com fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so, un dia més, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Barcelona viatja a Milà per veure's les cares amb l'Inter a la Champions, encara sense Frenkie de Jong. Xavi repeteix l'última convocatòria, és a dir, incloent-hi el jove Marc Casadó. Segueixen sent baixa Koundé, Araujo, Bellerín i Memphis. El partit demà a les 9. El Madrid va deixar-se ahir 2 punts i també el lideratge a casa contra l'Osasuna. L'equip de Jacob Arrasate va empatar 1-1 al Bernabéu, tot i disposar Benzema d'un penal a falta de 12 minuts, que a més va deixar els navarresos en inferioritat. Per diferència de gols, ara el nou líder és el Barça. A més, Gerard Moreno ha recaigut de la lesió que patia i perilla el Mundial pel de Santa Perpètua. I la fase de grups de la Champions de futbol femení se sorteja des de fa uns minuts. Acaba de començar l'acte. El Barça és el primer bombo i s'estalviarà, per tant, creuar-se amb l'Olympique de Lió, el Wolfsburg i el Chelsea, el 2. I són PSG, Bayern, Slavia, Praga i Arsenal, el 3, a més del Madrid. També hi són el Rosengard, la Juventus i el Sant Polten, i el 4, Zurich, Blesania, Benfica i Roma. I finalment, marcadors de bàsquet masculí. Primera victòria del Barcelona a l'ACB enguany, 89-74 al Palau contra el Baskonia. La penya, en canvi, va caure en un final ajustat a la Fonteta davant del València, 101-97. Dissabte, el Baxi Manresa ja havia fet la feina guanyant de 3 a Granada. Més sumari.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem entrevista amb Sergi Altimira des de les Gaunes en el postpartit del 3-0 de la Unió Deportiva Logroñés al Sabadell. També el balanç que en fa Gabri García. Vladis Kopotun comença la primera catalana pràcticament igual que va acabar l'any passat a segona, golejant i fent gols per partida doble. El títol de la Copa Catalunya de waterpolo femení de l'Hostal Pool o l'Open Apialia Ciutat de Sabadell de tenis, entre d'altres.
L'actualitat de la Primera Federació.
Bé carregadeta. Isaac Jové, destituït al Badajoz, tercer tècnic cessat de la categoria. A la corda fluixa també hi són Jordi Roger, al Balears, i Raúl Agné a Tarragona. El Depor 0, San Fernando 1, la imatge curiosa. L'àrbitre va enviar vestidors als dos equips abans del que tocava. Havia afegit més temps del que va decretar, es va donar temps, va demanar disculpes i pocs segons després va reprendre el joc com si res. Per cert, no va ser l'única sorpresa. L'altre grup, el Sanse, va conquerir l'Arcàngel amb un gol a les acaballes. Primers punts que perd el Córdoba d'enguany. Per aquells que diuen allò del factor ambiental, 16.000 persones a Riazor, 14.000 a l'Arcàngel, dues victòries visitants. I una jornada que ens ha deixat força protagonisme, per bé i per mal, d'exarlequinats. Jaime i Ian Mackay no van estar gens encertats en el gol del San Fernando, Dani Sánchez va fer un dels gols de la victòria del Numancia a Morevieta, o l'Eldense, proper rival del Sabadell, capgirant un 0-1 en qüestió d'un minutet, amb dos gols d'ex del centre d'esports, Pedro Capó i Juan Tortuño.
La notícia curiosa.
I de les que realment fan emocionar-se, la carta de l'exarlequinat Ulisses Dávila a la seva dona morta de forma repentina. Sé que m'estaràs guiant, diu el mexicà, després de l'última victòria amb gol seu, del seu equip, el MacArthur australià, contra el Sydney United de Diego Cavallo, d'un altre ex del Sabadell. Llegim aquesta emotiva nota al Marca.
De quin partit no estarem pendents?
Del Padova contra el Feralpisaló, del grup A de la Sèrie C italiana, a 8:45, per si sou realment molt, molt, molt malalts, a elevensports.com.
I a les xarxes socials.
La plantilla del Sabadell té lliure des de dissabte a la nit, després del partit de Logroño, fins demà al matí, en el primer entrenament de la setmana, i alguns jugadors han aprofitat per tornar a casa. Joanet López, per exemple, ha penjat stories a Instagram del Castell de Focs de les festes de la tardor de Lleida, des de la Seu Vella, i Pelayo, també stories d'Instagram per Astúries, de tornada a casa. I també l'exdirector esportiu del Sabadell, ara la cultural leonesa, José Manzanera, de nou de viatge, ara al Qatar, en una conferència d'Arsène Wenger a Doha, després d'estar a l'Argentina fa uns dies. Ara el valencià és a la seu d'una acadèmia, Spire, amb estrets vincles amb la Culto.
Avui celebra el seu aniversari
un exdavanter sabadellenc, ara entrenador del Vilobí, Javi García.
L'enquesta.
Fins les dues, MVP, qui va ser el millor? Sé que és difícil. Dissabte a les Gaunes, l'afició per descomptat, tots els nostres respectes, però no entra en aquesta votació. Veurem si al final s'endú el premi Alberto Fernández, si és Altimira o algú altre. Amb els vostres tuits, MVP 946 és l'etiqueta, a través de Twitter, i fins d'aquí a 49 minuts.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, que el déjà vu és considerable. 11 minuts i mig no arriba encara per sobre de la una. Entrats ja al mes d'octubre amb les mateixes sensacions que el mes de setembre, com a mínim fora de casa. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
La sagnia de les importants, del Sabadell, 0 de 9, lluny de la nova Creu Alta, i amb la sensació ja repetida en reiterades ocasions que cada cop que l'equip agafa l'autocar per anar fora de casa... No sé si és una cosa de concentració, com se n'havia parlat, si és un tema de no estar prou expeditius al darrere, si és una mica de tot, hem canviat peces, hem canviat esquema, la fragilitat, així de tous no anem enlloc, eh?
Sí, se segueixen repetint part dels problemes. Canvien alguns protagonistes, canvien els propis errors en ells mateixos, però, de nou, en aquest cas, allò que diuen en el món del tennis d'errors no forçats són els que van acabar de condemnar el Sabadell, perquè en línies generals, tornem a insistir, encara que algú mal li pesi, pel que sembla, que no va ser un mal partit, o com a mínim les sensacions que va donar l'equip mentre es va dedicar a jugar no eren dolentes del tot, eren fins i tot d'allò de poder jugar-li de tu a tu a la Unió Deportiva Logroñés, evidentment fins que s'arribava a les àrees. Aquí la cosa és que és, al final, la definitiva i la decisiva on va arribar realment la diferència. la poca efectivitat en els metres finals a l'hora d'atacar, o els errors a l'hora de definir en els metres finals, i sobretot els errors d'allò clamorosos que es van cometre al darrere i que li van posar les coses molt fàcils a la Unió Deportiva Logroñés.
Perquè se'ns entengui, té un parell de situacions gairebé de mà a mà d'Alberto davant del porter, i Cretaz en una sí que la toca quan intenta colar-li entre sota les cames, vaja, però en l'altra directament marxa gairebé la cantonada, en una situació que està escurat però que està realment per poder batre el porter de la UDL. El Timira té una de molt clara després d'una paret molt maca la jugada, el xut de Rosca al pal llarg surt fora, la sensació d'anar vorejant constantment els dominis de l'equip logroñés i que tampoc transmetia la sensació de molta solidesa al darrere l'equip d'Albert Aguilar, i per entendre'ns, que al final, quan a tu et guanyen 3-0, quan et golegen, normalment acostumes a tenir la sensació que t'han atropellat. I amb tots els respectes del món per la UDL, tampoc va ser un partit realment brillant. Et van guanyar perquè és que anem per la vida gairebé parlant malament, fotent-nos trets al peu. Però si no arriba a ser per això, és parlar per parlar. Però el joc de l'equip d'Aguilar tampoc és que fos cap meravella.
No va ser un equip que com dius, t'atropellés o passés per sobre, encara que el marcador diu, evidentment, tot el contrari. Per això que, sense restar-li cap mèrit al conjunt de la Rioja, és més un problema el que té el Sabadell en ell mateix que no pas a les virtuts que puguin tenir els rivals. A diferència, de fet, del que va passar potser a Castelló davant el Castellón, i
d'aquell dia sí que t'atropella.
Sí, i fins i tot la sensació que tens de que l'Alcoyà no tenia cosetes que et podien fer mal, però és que, tornem a dir, li poses tan fàcil als rivals a les dues àrees, que insistim, són la clau del futbol, perquè al final pots estar-te tota la vida tocant i marejant la pilota, que on es veuen les coses i on es decideixen les coses acaba sent a les porteries, i aquí és on el Sabadell comença a tenir un problema realment seriós, o comença o té un problema realment seriós, que és, insistim, necessites molt per poder acabar de provocar problemes o de posar en problemes als rivals, i per contra, ja no és que el rival t'hagi de fer molt poca cosa per fer-te mal, és que, com es va veure dissabte, tu mateix et provoques o dones les facilitats perquè el rival, gairebé sense haver de fer res, et pugui fer, doncs, us abridin que el gol de Menudo és un molt bon gol, molt difícil, per molt mal situat que estigués Sergi Puig.
L'has vist repetit?
Sí.
És que vist repetit jo crec que té més mèrit que veure-ho en directe.
Que la pròpia directa, sí. Ja et dic, Sergi Puig segurament podia haver estat millor situat. Sí, podia haver estat millor situat, però la qualitat, en aquest cas, a la definició de Menudo, és una evidència. Però és que el segon gol, i fins i tot et diré que el tercer gol, potser no tan evident, tan estrepitós, però tot i així continua sent
per mi potser encara més, per ser col·lectiu, per no ser d'un error puntual.
Que jo crec que la sortida de pilota que acaba provocant el gol de Doncel és tan de, amb tot el respecte, tan de futbol base, però de principis, de futbol base dels principis, no dels finals.
Sí, d'ensopegar amb companys.
Clar, que és allò que dius, hosti, és que li poses massa fàcil a sobre un jugador amb la qualitat de Doncel. Però bé, al final és el que diem, la situació és aquesta, el Sabadell 3 derrotes consecutives en les 3 primeres sortides que ha fet aquesta temporada, i amb aquesta sensació que l'equip necessitarà molt més per començar a competir seriosament amb els rivals que es trobarà aquest any a la Lliga.
És que estem dient que el Castellón per moments sí que et va atropellar i vas acabar amb un marcador més ajustat, i fins i tot vas tenir un moment amb el 2-1 que deies, calla que encara, després de sortir prou indemnes del xàfec que ens ha caigut de sortida, encara la liarem. El Collao fins a última hora estàs amb opcions, tot i perdre per la mínima, i el dia que estem dient que estàs més competitiu en línies generals, que crees més cornes que el rival, segurament més xuts a porteria, que no estàs del tot malament, et cau una tova considerable que eleva ja la xifra. Ja no només 0 punts de 9, que és evident, o sigui, 3 sortides, 3 derrotes, és que són 8 gols en contra en 3 partits fora de casa i només 2 a favor. Que, home, algú dirà, bueno, 2 gols en 3 desplaçaments no està tan malament, però clar, la sagnia la tens al darrere, i sobretot el que diem, amb jugades amb el permís de Menudo i el seu golàs, que és que són regals del dia de Reis directament.
Sí, anem a començar a sentir alguna de les valoracions de Gabri en roda de premsa, del tècnic de Sallent, només acaba aquest partit a les Gaunes davant la Unió Deportiva Logroñés, perquè sobretot torna a repetir, torna a reincidir en aquest argument, en aquest discurs, no? Aquesta sensació que l'equip acaba pagant molt cares, perquè els rivals tenen la qualitat que tenen també, les errades que comet. I fins i tot, més enllà de parlar de bon o mal joc, són circumstàncies, insistim, i també ho fa Gabri, que són errors i són circumstàncies, insisteixo jo també, que es repeteixen sobretot quan es juga a fora de casa, quan es juga a domicili.
Amb el 2-0 volies fer alguna cosa, però a la vegada veies que estaven fent coses bé. Llavors era com aquell de dir, toco alguna cosa, no ràpid, si, perquè en moments veies que l'equip feia, com deies, coses bones amb pilota. És veritat que bueno, hem tornat una vegada més a patir, jo crec, una mica la falta de contundència.
Que és evident, la falta de contundència.
Molt
o sigui, al final, amb jugades en concret, deies tu el tema del segon gol, que al final és gairebé una sortida tan barruera de pilota que Doncel simplement ha de picar de primeres, que ho has de fer després així de bé, al pal llarg, aprofitant que és esquerrà per clavar-la a dins la porteria de Sergi Puig, però és que la tercera, tota la defensa descol·locada, el marcatge de Dan Gurdjieff tampoc és el que toca. No és simplement te la deixo en safata i tu la remates, sinó que tot el pack sencer és d'un equip fràgil, tendre, al darrere, i que al final, sense res de l'altre món, no vas tenir pràcticament cap opció. Algú dirà, home, sí, si arribem a fer el 2-1 d'Alberto, sí, 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 el que vulgueu. Però realment en el partit no tenies la sensació d'estar a un gol d'igualar, de posar la por al cos a l'UDL, no hi va haver ni aquest punt d'esperança.
Sí, i potser és el tret diferencial més important que podem trobar de les tres sortides que ha fet el Sabadell, perquè sobretot en les anteriors, tant a Castelló com al Coi, tant a Castàlia com al Collau, l'equip va tenir aquestes opcions que dius d'entrar en el partit. Va arribar a retallar-li distàncies al Castellón, es va posar 2-1, és cert que va durar molt poc l'alegria, per dir-ho així. És veritat que també al Collau ets capaç d'empatar el partit a l'inici de la segona meitat i torna a ser que et dura molt poc l'alegria perquè l'Alcoyà no se't torna a avançar tot just 4 minuts després de que Joanet fes l'empat a 1. Però aquesta vegada, i malgrat aquests precedents, això a les Gaunes no ho vam tenir. No va haver-hi aquesta sensació de que el Sabadell podia entrar en el partit, podia haver tingut per moments la sensació d'apropar-se una mica més, com a mínim, el repartiment de punts. Falta aquesta solidesa defensiva i, com diem, aquesta vegada, a diferència dels dos primers partits lluny de l'estadi, diu Gabri que no hi ha hagut aquesta, insistim, sensació d'haver pogut entrar o de poder arribar a disputar el resultat final.
Hem estat molt pocs minuts fora de casa en disposició de guanyar partits. El dia del Castelló, 2-1, ens fiquem al partit, però estem pocs minuts. A Coiano, ens fiquem al partit, però i avui ja no hem tingut ni aquesta opció, no? ni de fer el 2-1 per poder estar dins del partit. Bueno, quan dic defensivament no dic només de la defensa, eh? O sigui que quedi clar, que sempre ho dic, però sí que hem de guanyar una mica en això com a equip i bueno, clarament crec que estem en fase de creixement i d'aprenentatge a tots.
I al final hi ha un tema que a mi és el que més em preocupa, que no és que tinguis un central per on tens la fuita d'aigua, que no hi ha un jugador en concret que sí que és veritat que es nota que el nivell és molt més baix que la resta, sinó que has anat canviant fins i tot estructures tàctiques. Has canviat de peces tant com mai havíem vist aquí al Centre d'Esport Sabadell en quant a les rotacions. I veies a Pelayo fa unes setmanes i deies, home, potser és tot cor, però té alguna carència al darrere. Veus a Tomán i dius, algun problema de concentració en algun moment puntual. Pau Resta, que l'hem vist una estona, que després, quan s'ha recuperat Morgado, que és el central esquerrà, en teoria, sobre el paper, amb la vitola de jugador de referència al darrere, recupera la seva posició. A Logroño va ser amb Guillem Molina i César Morgado. Això com a centrals. Després, si comencem a parlar de si Eudald Vergés, si Adán Gurdjieff per l'altra banda, si juga Carri, Carrión, etc. Però al final van canviant totes les peces, canvies l'esquema i el problema sempre acaba sent el mateix, que és aquest punt de tendresa, de fragilitat, de manca de contundència que deia Gabri ara fa un moment. O sigui que potser el més preocupant de tot és que no és un problema d'un jugador en concret, sinó que al final sempre acabes pecant de lo mateix.
I en aquest sentit, atents, molt atents a la resposta de Gabri García a l'hora de referir-se precisament a aquesta situació, a l'hora de donar explicacions del per què de tot plegat, perquè com diem, i com explicaves, Adri, canvis, rotacions, proves, noms, uns altres noms, doncs això, Gabri parlen precisament d'aquesta confecció de la plantilla i d'aquestes peces que té entre mans.
conscients també del perfil de jugadors que tenim, que hem fitxat, i a partir d'aquí pues, són molt semblants. És que tenim perfils molt semblants. Jugui qui jugui, al final... Jo crec que és, més, és això que dius, que tens raó, perquè al final hem canviat, hem fet rotacions. I crec que el perfil que tenim de jugador és molt semblant, potser no tenim aquest altre perfil de jugador, i per tant aquests errors doncs, bueno, els veiem que els continuem veient amb les jornades, però bueno, és qüestió de que aquests jugadors que tenim, que ja sabíem com eren i el perfil que tenien, i és el que volem i el que ens agrada, de que millorin amb això, no? Que intentem que creixin amb això i que intentin millorar a través d'experiències.
Aquest és el que volíem i ja ens agrada. Jo ho interpreto més per un tema de joventut, no? De pecats d'inexperiència, que no pas una altra cosa, perquè al final jo el que interpreto, i si no digue-m'ho tu, Sergi, és que Gabri el que ve a dir és ja sabem quines eren les eines amb les quals sortíem, d'inici, de sortida, i a partir d'aquí ho dic, i crec que ni tan sols va tenir temps en aquell moment postpartit d'agafar el mòbil, de llegir les xarxes i tal, però hi ha aquella sensació de dir, buf, tercera derrota seguida fora de casa, anem a cremar-ho tot ja de seguida, i potser ens falta una mica de perspectiva de dir... El pressupost, la plantilla, la joventut és la que és, i bé, no sé si ens hi arribarà o no, però d'assumir quina és la realitat, no, Sergi?
Aquí està la història de que la mateixa explicació pot ser un xoc un altre cop, un bany de realitat per tots plegats, ho dic perquè a vegades potser ens capficarem massa a l'hora de buscar explicacions, de buscar solucions, de buscar raons, i potser la raó en ella mateixa és que és això... I no podem esperar
som
gaire
així.
Més, no? O sigui, és a dir, sí, intentar que l'equip no cometi aquests errors, però que si al final es cometen errors per imprecisions en atac o per errors al darrere o per perdre pilotes quan no toca a la zona de creació, potser és que la pròpia qualitat de la plantilla serà la mateixa explicació, serà la mateixa, o la pròpia, valgui la redundància, argument que pugui donar del per què, insistim, del per què d'aquestes històries. Però bé, en tot cas, una situació que s'ha anat repetint, que a casa potser ha quedat una mica més diluïda per allò també, i no ho perdem de vista, dels rivals als quals has anat rebent a casa, i per contra també, que es pugui notar més o posi més en evidència, també partint de la base de quins rivals t'has trobat i el tanto, els que
I el
trobaràs
que
a curt termini, perquè et ve un calendari d'aquells que fa com a mínim una miqueta de pujada. Va.
És tan fàcil com agafar la classificació i no baixar gaire, o sigui, mirar els sis primers classificats i ens adonarem que d'entre els sis primers classificats està l'últim rival contra qui hem jugat i els tres següents que venen ara. El Dense, que és segon, després Barça Atlètic, que crec que és el cinquè, i rematant-ho tot amb Intercity. O sigui, Barça Atlètic va acabar perdent contra la Real Sociedad B i va acabar tancant la zona de play-off. Vaja, que tots són equips de la part alta de la classificació, i això no implica renunciar a res, però al final, si el teu punt de partida pressupostari és el que és, per baixa de la classificació, no pots aspirar, segurament, al golejador top de la categoria. Això implica després que mentre altres rivals amb dues o tres ocasions en tenen prou per fer-te un gol, tu necessitaràs fer-ne quatre o cinc, i això és gairebé el vasos comunicants, efecte dominó. Si la qualitat defensiva és la que és, doncs potser acabaràs tenint aquest peatge de la sagnia que estem parlant avui fora de casa, i ens hi haurem d'acostumar, al que no implica renunciar, per exemple, aquesta setmana a guanyar l'Eldense, la nova Creu Alta, perquè si no sí que començarà a ser ja més tensa encara la situació. El fet de cada 15 dies perdre fora de casa, Sergi, el que implica són... Potser la paraula no és urgències, encara, però sí aquest punt de pressió, de dir que a casa sí que he de fer de pressió, o sigui, d'espai, pressió, no de depressió. Però al final has de guanyar sí o sí a casa tot el que estàs deixant de sumar fora.
Sí, aquest punt d'obligació, no? De no fallar per no viure dues setmanes o d'encadenar dues jornades consecutives amb sensacions dolentes en quant a resultats, insisteixo, més enllà de quin sigui o no el joc. S'ha anat repetint, això ja ha anat succeint en els últims partits, però és que ara ve un rival... ho estem dient, extremadament exigent, com és aquest Club Deportivo Eldense, un equip que va començar amb dubtes, recordem-ho, va començar perdent a Zubieta i empatant a casa, però és que des de llavors han encadenat quatre victòries consecutives al conjunt alacantí. Per tant, un equip que mica en mica, amb aquests punts, amb aquests 13 punts que ha sumat de manera consecutiva, s'ha plantat, com deies abans, segon, només per darrere del Deportivo Alcoyano. Per cert, dintre d'aquestes victòries, l'última, la d'ahir mateix, als últims segons, ho deies ara a l'entrada
de
l'Hotel Suís, amb aquest doble golejador Pedro Capó i Juan Tortuño, els dos exarlequinats.
Que van... Recordo una mica diferent, bé, d'un i de l'altre,
sí,
aquí a Sabadell.
Tots dos amb la samarreta del Sabadell i, com diem, en aquests últims minuts guanyant el Nàstic, insistim, amb remuntada inclosa a casa, el nou Pepico Amat. Tot per posar a prova, com dieu, Gabri, un equip que té els problemes, suposadament, i desitgem que sigui així, detectats, però que ara sí necessita, diu el propi míster, una reacció imminent.
Estem en fase totalment de creixement, crec, l'equip a nivell ofensiu és capaç de fer moltes coses bé i a nivell defensiu crec que hem de millorar molt i ràpidament i buscar solucions per poder ser més competitius fora de casa.
Doncs hem de millorar molt i ràpidament per ser competitius fora de casa, diu Gabri. Ara el que no s'ha d'espatllar és el de la nova Creu Alta. Després d'un empat portem 6 de 6 en els últims dos partits, 6 punts de 6 possibles i volem fer el 9 de 9 contra el Club Deportivo Eldense. Tindrem tota la setmana per davant per parlar de l'equip alacantí, començant per aquest vespre. Crec que el Pau Vituri us guarda ja la primera sorpresa d'exarlequinats al Tribuna Preferent a quarts de 8 del vespre. Ja us avanço que demà passat tindrem a Pedro Capó aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, però abans que arribi aquest partit, recordem, diumenge a les 4 de la tarda a la nova Creu Alta, l'última pinzellada de la ressaca del que va succeir a les Gaunes en el mateix estadi Logronyès, amb un dels estàndards d'aquest equip, amb Sergi Altimira.
Sergi Altimira, jugador del Centre d'Esports Sabadell, què tal, com estàs?
Bones, què tal?
Tercera sortida, tercera derrota i amb matisos, perquè és veritat que el partit en quant a joc ha estat força igualat, però amb errades repetides d'anteriors viatges.
Sí, jo penso que no hem fet un mal partit, no? Sí que doncs, hi ha detalls que hem de polir i que en aquesta categoria doncs, et penalitzen molt i ja està, només queda que seguir treballant i pensar en el proper partit a casa.
Perfil de rival que teníem al davant, per molt que no hagués sumat aquí a casa 0 de 6, era el que era, gent que se'ls ha gastat a la part ofensiva. El que passa és que potser el Sabadell, dins d'un partit igualat, li ha donat massa facilitats a un equip que precisament tenia molta pólvora.
Sí, òbviament sabíem que ells a dalt sobretot eren més perillosos, no? I bueno, hem intentat estar concentrats, a fer el nostre pla de partit i bueno, ja ho hem vist amb el primer gol, no? La qualitat individual de menudo i res més. Ja et dic, toca polir aquests detalls i per fer-ho bé la setmana que ve.
És 0 de 9 a casa, 7 de 9 a casa, aquesta bipolaritat en més i mig de Lliga. Enteneu el perquè us costa tant d'arrencar fora i en canvi a casa i que duri, rutlla molt?
Bueno, la veritat és que no ho sé. El que sé és que no pot ser. Que és el que ha dit el míster, que hem d'intentar ser més regulars i no ser bons a casa i a fora de casa doncs, que passi això, no? I sobretot els primers minuts, les primeres parts, i que les segones parts haguem d'anar a remolc tot el rato.
Sobretot perquè em diràs que si vull un precedent recent, fa poc vam anar-hi allà i ja sabem com va acabar la història i que hi ha un partit entremig, però clar, el següent desplaçament és el Johan Cruyff, que en teoria, quan un va allà, ja sap el pa que s'hi dona, no?
Sí, bueno, no només allà, sinó a tots els camps d'aquesta categoria, no? Però bueno, esperem anar allà a la nostra afició, tal com va estar l'any passat, però bueno, abans va l'Eldense a casa i ja et dic, concentrats en ells.
Pensem en l'Eldense, que tindreu ara un parell de dies per desconnectar, després tindreu també una setmana de 8 dies per entendre'n, 6 entrenaments per poder preparar aquest partit. Al final, no sé si us afegeix més pressió el fet de no sumar fora de casa, perquè com que no es fan els deures fora, tu a casa estàs rendint, però cada 15 dies és com cíclic, no? Tot el que no sumo fora he d'anar puntuant.
Sí, és això, hem de ser més regulars, no? Pressió la tenim sempre. Però ja et dic, hem d'intentar treure els màxims punts fora de casa i a casa fer-nos forts, que de moment ho estem fent bé.
A més, amb molta rotació. Avui ha jugat Moja Keita, 24 jugadors ja, i encara quedaria com a molt, crec que Sergio Montero per debutar ja està, i portem 6 setmanes només de Lliga. Clar, potser això penalitza una mica, deia el míster Ars, que tenim un perfil de gent molt similar, però al final canvies el sistema, canvies els jugadors, hi ha errors que es repeteixen, o sigui que en certa manera és com estem tocant moltes tecles, però no hi ha manera, no, d'agafar aquí aquesta clau.
Bueno, al final, qui jugui, jo crec que, tal com va dir ell, tots tenen el nivell per demostrar el seu joc i fer-ho bé. I tal, tots ho han demostrat. Cada cop que han sortit, ja sigui un o sigui l'altre, doncs intenten donar el màxim i donar el nivell que el míster espera d'ells.
Tu com t'estàs trobant a tot això, després d'aquella lesió que ens vas deixar una mica preocupat, recordo el dia de Castelló, afortunadament no va ser massa cosa, tenim una altra vegada des de fa un parell de setmanes sobre la gespa, i les sensacions quines són?
Bones, les sensacions són bones, avui he acabat ja que no podia més, però jo penso que és normal també. I bé, bé, la veritat, estic content ja de tornar a estar a la roda, de tornar a estar al 100% i ja està.
De fet, per la gent que evidentment no està aquí a Logronyo i no et veu, un parell de bosses a cada bessó, que suposo que és més precaució que no pas una altra cosa per recuperar bé.
Sí, 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 ja et dic, els últims 15-20 minuts se m'han pujat i he intentat aguantar el bé d'equip i ja està, però res més.
Ara descansar, acabo preguntant-te per Eldense, és un altre equip que en el seu cas ve d'una categoria inferior però que també se'ls ha gastat, també té un pressupost més remarcable que no pas el d'aquesta temporada del Centre d'Esports Sabadell. Sé que no és garantia de res, i menys jugant a la nova Creu Alta, però que és un perfil de rival potser una mica diferent als que han vingut fins ara al Temple.
Sí, és un rival nou que l'any passat tampoc el teníem i bueno, ja sabem la plantilla que té i ara van més amunt que nosaltres i ja et dic, serà un partit molt complicat que ens exigirà moltíssim i haurem d'estar al 200% per seguir sumant de 3.
Sergi Altimira, bon viatge de tornada, ens veiem per allà.
Gràcies, igualment.
Minuts per sobre de 2:15, en directe aquí a l'Hotel Suís, el primer del mes d'octubre del 2022, per precaució, per baixar una mica els bessons, però sense més problemes. Sergi Altimira, amb bosses de gel el dissabte, després del partit, ja recuperat, Sergi, i amb un esquema, que això no ho hem comentat, un 4-1-4-1, amb Altimira com a home escombra de la pissarra de Gabri Garcia. Les coses com són. Després el partit surt molt obert, després acabes pifiant-la al darrere tu amb errors no forçats, que dirien al tennis. El que no se li pot retreure a Gabri és que ofensiu és, perquè al final les peces que posa i com les situa al mig del camp, sobretot ara que parlàvem d'Altimira, tenies a Alti i la resta tots cap endavant.
Sí, potser jo el que vaig trobar a faltar, i ho vam dir durant la transmi, és aquesta presència més a dalt de, precisament, de Sergi Altimira, però clar, evidentment l'omnipresència encara no, aquest do no l'acaba de tenir el de Cardedeu.
Dóna-li temps.
De poder ser el que tanca i al mateix temps el que fa l'última passada, o com a mínim el que fa la connexió amb els jugadors de banda i d'atac. Però, en tot cas, com diem, la millor de les notícies després de sentir-lo és que, més enllà d'aquestes molèsties de sobrecàrrega, i toquem ja ferro, que sigui els contratemps que ha pogut patir al principi de temporada ja siguin els definitius i el deixin brillar com a mínim al 100% de les seves facultats.
Llista de 22 a Logronyo, amb Carles Segura jugant l'endemà, és a dir, ahir amb el filial. Ara explico aquest 5-3 contra el Sant Mauro en l'inici de la Lliga, amb David Estals per malaltia i Joanet per fatiga acumulada amb la selecció fora de combat, tots aquests, i li sumem també Àlex Sala, per això volia lligar amb Altimira, en teoria tots recuperats i a disposició de Gabri. Recordem, ahir dia lliure, avui segon dia de descans consecutiu, per tant, a partir de demà coneixerem si realment Gabri, com sembla indicar, té a tota la plantilla a la disposició.
Sí, demà sortirem de dubtes. Primer entrenament de la setmana a Sant Oleguer. Recordem, l'equip continuarà sense entrenar-se a casa. De fet, no ho farà fins dissabte. Dissabte sí que l'última sessió preparatòria ja es farà a l'estadi de la nova Creu Alta. Es va dir en un principi que no es tornaria a trepitjar fins al dia de l'Eldense, però bé, serà un dia abans d'aquest enfrontament. La setmana es desenvoluparà entre l'Olímpia i Sant Oleguer. Per tant, aquí s'aniran alternant les dues instal·lacions municipals. Com diem, demà la primera Sant Oleguer, i tot pensant en aquesta setena jornada ja, davant aquest Eldense, segon classificat ara mateix, per tant, situació de playoff pels al conjunt alacantí. Partit en horari, com a mínim, singular. Diumenge, 4 de la tarda, és a dir, allò, amb el dinar gairebé acabant de pair, a 3:45 ens hi posarem els del Sabadell en joc.
Per rematar-ho, Altimira, tenint en compte tot el que dèiem abans, que Pau Víctor va jugar per dins, que va tenir minuts una altra vegada Jaume Pinyol, per cert, des de la primera jornada, que estava fora de combat, va entrar ja a la llista una setmana abans, Corbalan, Joanet, que reapareix, etc. Aquí també haurem d'estar atents, i és una bona competència. Sobretot a mi, em ve de gust, no sé si tens també aquest dubte, de com es poden complementar Altimira i Àlex Sala, després de la irrupció del jugador seguit pel Girona.
Sí, a veure si Gabriel els veu possiblement conjuntant i en aquest cas confluint els dos dintre d'un possible o d'un hipotètic 11 titular. És una bona oportunitat, com dius, perquè fins ara gairebé no han coincidit, o ha estat l'un o ha estat l'altre, de cara al cap de setmana, de cara a aquesta cita davant l'Eldense. Teòricament, si no passa res al llarg de la setmana, que esperem que no, tots dos a disposició i tots dos amb aquesta possibilitat.
Doncs bona pinta el que fa aquest tàndem, si al final s'acaba consolidant, pel que hem vist per separat d'Altimira, que el coneixem de sobres, i també d'Àlex Sala. Ara sí, t'allibero, Sergi, 2:45 de 2 del migdia. Fins ara, adéu.
Fins ara.
marxa el Sergi Garcés, però continuem parlant del Sabadell, del centre d'esports i en concret de l'estrena en Lliga del seu filial, que s'ha saldat amb una victòria un pèl estranya en un partit realment embogit ahir a Olímpia. Els dos primers xuts del San Mauro van anar a dins de la porteria de Carles Segura, deixant un sorprenent 0-2 a l'electrònic de sortida abans del quart d'hora de joc. Els arlequinats, però, van capgirar aquest marcador ràpid fins a la victòria final per 5-3. 8 gols es van veure ahir en aquesta estrena de la primera catalana a Olímpia. Pere Belmonte, acabat de renovar, l'escoltàvem la setmana passada amb el Pau Vituri, va fer 2 gols, també va signar un doblet Vladis Kopotun, que remarca com van ser capaços de corregir aquest mal inici de partit.
No empezó como nos gustaría que hubiera empezado, pero lo realmente importante de ayer es que yo creo que se vio que somos equipo que, aun con todo en contra, supimos remar todos juntos, supimos estar unidos y al final lo reflejamos en el campo. Trabajando, generando ocasiones, nos acabaron entrando y ahí está el resultado, 5-3 y muy contentos todos.
Un cop més, la profunditat de banqueta va ser clau en un partit que se li va fer més llarg al San Mauro que no pas al segon equip del centre d'esports. Vladis explica que ja està fins i tot contemplat dins dels plans de partit, que aquest plus físic respecte als rivals es noti a les acaballes dels enfrontaments.
Físicamente somos jóvenes, somos atletas, por así decirlo, nos preparamos muy bien durante la semana y al final es lo que queremos, que durante los partidos se les hagan a los rivales, como tú dices, lo más largo posible. Entrenamos durante la semana esto y que a partir del minuto 60 nosotros sigamos a un porcentaje de nivel de nuestro 80-90 y sabemos que los rivales a ese ritmo ya no lo aguantan a partir de estos minutos.
I si en comptes de fer la lectura en clau grupal ho fem individualment, l'atacant ucraïnès s'ha mostrat satisfet també amb l'estrena primera catalana després de l'ascens de l'estiu passat. A segona ja va ser el pichichi del grup amb 25 gols a la Lliga regular de l'any passat. De fet, va ser curiós perquè dels 7 primers màxims golejadors d'aquest grup 4 de segona catalana, de 7, 5 eren futbolistes del Sabadell B, el que indica com va fins i tot passejar-se per moments l'equip de Jordi López a ritme golejador gairebé inaudit. Ahir, Vladis, més del mateix, i a més fent el primer i l'últim dels 5 gols arlequinats.
El primer gol, por ejemplo, muy contento, ya que es el gol que decimos de que aquí estamos, que no nos vamos a rendir, en el cual nos venimos arriba, y el último ya para sentenciar, para decir que tal como hemos venido nos vamos. Y muy contento, la verdad, muy contento.
Per diferència de gols, només el Mollerussa va per davant del Sabadell B després d'aquesta primera jornada, va golejar 0-3 al Mollerussa, al camp precisament del pròxim rival dels arlequinats, el Tàrrega, o com diria el Roger Benet o la Júlia Ramon, el Targa. Com la primera jornada estava prevista al camp del Sant Mauro i es va canviar l'ordre dels camps per les obres que s'estan duent a terme a Santa Margarida de Montbui, els de Jordi López tornaran a jugar a casa, a Olímpia, aquesta setmana per segona jornada consecutiva.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Circo Alegría presenta a Sabadell el seu nou espectacle Circo sobre Agua 2. Equilibristes, malabaristes, pallassos, 24.000 litres d'aigua i per primera vegada a la pista d'un circ, animals marins en un oceà hologràfic en 3D. Gran carpa instal·lada davant el Corte Inglés. Autèntic circ sobre aigua. Compra ja les teves entrades a circoalegria.es.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Hey! D'aquí a 3 minuts arribem a 3 quarts de 2, bloc pool i esportiu a l'Hotel Suís d'aquest 3 d'octubre, començant pel primer títol, el primer trofeu de la temporada que ha aixecat l'equip de waterpolo femení de l'Estalpul Natació Sabadell. Per 13a vegada en la seva història, i recuperant a més l'hegemonia que havien perdut l'any passat contra el Centre Natació Mataró, l'equip de David Palma es va imposar ahir a la final de la Copa Catalunya, superant precisament el conjunt maresmenc per 4 gols de diferència, per 9 a 13, un duel que va ser força igualat fins al tercer quart, quan un parcial de 0 a 5 va decantar el títol cap al cantó del club. Judit Forca va acabar com a màxima golejadora amb 3 dianes, mentre la portera Laura Ester va rebre el premi a l'MVP de la final. En les últimes hores, el Pau Vitori ha conversat una estona amb la Mati Ortiz, defensora de boia d'aquest Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení, campió de la Copa Catalunya.
Som-hi, amb la Mati Ortiz. Mati, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
Bé, després d'aquest primer títol de la temporada, a la Copa Catalunya, que segurament és el menys important de tots, anem a dir-ho així, però que vaja, que la temporada passada no el va guanyar, que el va guanyar el Mataró, per tant, ja va bé, no? Agrada començar la temporada d'una altra manera.
Sí, sí, i tant. Al final, com dius tu, potser sembla de vegades que sigui com el títol menys important, sense menysprear ni molt menys, però sí que és cert que al final és que és un títol, no? I nosaltres el que tenim és un equip que volem guanyar-ho tot, i la Copa Catalana evidentment té molt pes també, i sí que és cert que sempre mirem com a Europa, però bueno, començar la temporada amb aquest títol, amb aquesta victòria, i haver-ho fet doncs d'una manera consolidada, diguéssim, sempre és positiu.
Un partit, per cert, que va ser molt igualat, tot i aquest 9 a 13, el que ho va decantar tot va ser el tercer quart, no? Aquest parcial de 0 a 5.
Sí, 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 al final va ser un partit que vam tenir de tot, com ens va dir també el David al final del partit, doncs vam començar bé, vam tenir un moment aquest que se'ns van ficar una mica ajustats, i bueno, llavors en la quarta part també vam acabar com vam acabar bé, però sí que és cert que al final doncs s'han de corregir aquestes cosetes i marcar, diguéssim, l'inici ja al 100% i mantenir-ho tot el partit.
Vosaltres també com esteu? Perquè al final doncs hi ha hagut un canvi a la plantilla. És cert que hi ha hagut moltes competicions aquest estiu, per tant, les de la selecció s'han incorporat més tard, però com veus a l'equip en aquestes primeres sessions, aquests primers dies d'entrenament?
Doncs superbé, la veritat que molt contentes. Sí que és cert que, clar, els inicis de bueno, pretemporada i tot sempre són durs, i en el meu cas vaig començar a entrenar una mica abans que elles, perquè elles venien de l'europeu i, evidentment, necessitaven aquestes vacances, però ara que han arribat totes superbé, les petites també estan aportant molt, les de la selecció, doncs, com dius tu, ja porten temps juntes, llavors s'entenen, i en el meu cas jo també he jugat amb totes elles, l'única que em faltava l'Helena Ruiz, i també s'ha adaptat super, super bé, o sigui que tenim un equipàs no només dintre l'aigua, que sempre ho dic i és evident, sinó fora de l'aigua, que també és l'important.
És que pel que, al fil del que comentes ara, amb totes les veus amb les que hem parlat aquests últims dies, coincideixen a dir que l'equip està molt fort aquesta temporada amb la incorporació de la Paula Leitón, de la Bea Ortiz, de l'Helena, com bé dius, i el fet de tornar a tenir allò que teníeu, Mati, fa uns anys, no? El fet de recuperar el fet de tenir el bloc nacional, no?
Sí, 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 al final això també sempre és important, perquè, bueno, jo ara en el meu cas ja no estic a selecció, però els anys que estava ens passava justament el que està passant ara, no? Que hi ha moltes jugadores que és el bloc de selecció, i al final això sempre és bo per un equip, perquè significa que també té un nivell molt alt i que totes les jugadores es mantenen i es coneixen, no? Perquè quan acaba la temporada amb el club van amb la selecció i segueixen jugant juntes. Llavors tot això també crea uns vincles, uns feelings que ja et dic, es porten a l'aigua i fora. I això per nosaltres és molt positiu, perquè només tenim ara mateix d'estrangera la Sabrina, que vindrà als partits importants fins al desembre, i la Sabrina també ja porta unes temporades amb nosaltres, llavors estem supercontentes amb elles també.
I l'última, Mati, tu com estàs també? Ara deies això, no?, que ja doncs, portes més entrenaments que la resta pel fet d'estar ja doncs, fora de la dinàmica de la selecció, però crec que és la pregunta que et fem ja sempre a principi de temporada en els últims anys, no? Perquè al final tant tu com la Laura com la Maika, sobretot les tres exponents, no?, us aneu fent cada cop més grans. Com estàs? Com agafes aquesta temporada?
Doncs amb molta il·lusió. La veritat que quan vaig començar sí que és cert que entrenàvem les juvenils, perquè evidentment doncs, totes les absolutes, si no eren les estrangeres, les altres estaven en selecció. Doncs bueno, vaig començar amb elles i vaig dir a veure què tal, sí que ja havia entrenat alguns cops i la veritat que les peques són supermones totes, són també molt treballadores i de fet ahir que estàvem juntes em van fer un comentari, sempre ho fan i diuen ai, mi fitxaje de juvenil i jo no sé, si és que al final ara vull ser juvenil, me van a fitxar per al juvenil. Llavors, no, superbé, supercontenta amb elles i evidentment quan van arribar les grans molt contenta perquè al final doncs, també és un altre, són més de la meva edat, no? I és un altre feeling, però amb molta il·lusió, per veure, com sempre dic, que ara és any a any i, evidentment, l'ambició i les ganes de lluitar per tots els títols segueixen estant allà.
No saben el luxe que és tenir-te com a mentora, les juvenils. No sé si m'arribaran a valorar algun dia.
Això espero.
Mati Ortiz, moltes gràcies per atendre'ns uns minuts i felicitats per aquest primer títol de la temporada. El dia 12 a Mataró, pel segon.
Això, gràcies a vosaltres per ser-hi sempre també.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I com ara escoltàvem, tots dos equips es tornen a veure les cares el dia 12 a Mataró amb la disputa de la Supercopa d'Espanya, per tant, el segon títol, després que el primer hagi vingut ja cap aquí, cap a Sabadell, a les vitrines de Can Llong. La festa d'ahir, això sí, a les instal·lacions del Montjuïc, no va poder ser del tot completa, ja que l'equip masculí de l'Estalpool es va haver de conformar amb la medalla de plata davant de l'intractable un any més Atlètic Barceloneta. Els mariners van dominar gairebé tots els quarts, fins a imposar-se per un contundent 16-9 per 7 gols de diferència. Fran Valera, amb 5 gols, va ser el més destacat de l'equip de Quim Colet.
Hotel Suís.
I en el món de la raqueta, ahir es va tancar la 28a edició de l'Open Apialia Trofeu Internacional Ciutat de Sabadell de tennis, que se celebrava per primer cop des de l'esclat de la pandèmia. El torneig organitzat pel Tennis Sabadell se'l va endur Max Alcalá, qui va batre Álvaro López per 6-4 i 6-1 en una final amb segell català. El de Cabrils va saber mantenir el cap fred en el primer set, sobretot quan perdia de dos jocs i el rival tenia dos punts més de break a favor i es va acabar enduent el trofeu, malgrat no està en un primer moment entre el cartell de principals favorits.
La veritat que quan va sortir el primer dia al quadre vaig veure els rivals més o menys que em podien tocar i ni molt menys m'esperava guanyar el torneig. Però bueno, he plantejat el torneig anar partit a partit sense mirar més enllà i a poc a poc he anat traient els partits fins que avui a la final la veritat que m'he sentit molt còmode.
Mira, que era bastant més senzill de pronunciar el nom de la final individual que no pas la de dobles. La parella vencedora en aquest capítol per parelles va ser el rus Sviatoslav Gulin i el búlgar Leonid Sheingetsik. El torneig, amb nombrosa representació internacional, estava dotat amb un premi de $15,000, dels quals gairebé 2.000 estaven destinats al guanyador. A les graderies, per cert, i especialment durant la final individual, s'ha viscut un gran ambient durant tots aquests dies del Ciutat de Sabadell de tennis, entre les autoritats destacades, per exemple, la presència dels regidors Lluís Matas i Laura Reyes, que van fer costat al president del tennis, l'August Serra. Amb ell vaig xerrar una estona al Sergi Parc sobre la terra batuda de la pista central del tennis Sabadell.
August Serra, president del tennis Sabadell, bona tarda.
Bona tarda.
Bona final la que hem viscut. Potser ens ha faltat aquell factor més emoció de viure un tercer set, no? Però home, hem viscut bons punts, així que no sé si satisfet també amb aquest últim partit del torneig.
Sí, jo la veritat és que veient el nivell dels dos jugadors jo comptava que seria una mica més apretat, però avui l'Álvaro jo diria que no ha estat al nivell que ha estat tota la setmana i això s'ha notat i ha fet que el partit sigui més curt de lo esperat. Però sigui com sigui, el nivell ha sigut altíssim i estem molt contents i molt satisfets.
No sé si l'Álvaro aquí també ha pogut pagar una mica la fatiga perquè ha tingut diversos partits amb tres sets, en canvi el Max em sembla que ha tingut per circumstàncies allò algun rival que se li ha retirat, per tant no sé si aquí també el cansament li pot haver jugat una mala passada a l'Álvaro.
Sí, sí, bueno, l'Álvaro i a més ja ve de la setmana passada que ja va guanyar un torneig a Melilla, per tant porta càrrega de partits, de viatges, i tots els partits, llevat de la semifinal, els ha hagut de fer tres sets, per tant suposo que físicament alguna factura li deu haver passat. I el Max, per altra banda, pues, si ja ha tingut la sort de dos partits se li han retirat abans d'acabar per lesió, per tant, pues, segur que algú s'ha notat. Si els hi preguntéssim amb ell, segur que ens ho dirien.
Per cert, August, ens hem posat aquí un raconet a l'ombra, perquè és que de veritat que fa un temps espectacular. Diria que durant aquestes dues setmanes, potser en algun partit de la fase prèvia no sé si va ploure ja una miqueta, però en general crec que el clima us ha respectat perfectament, no?
Oh, moltíssim, moltíssim. Teníem por el cap de setmana anterior, que vam començar la fase prèvia, semblava que trontrollava una mica la seguretat del clima, però bé, ens en vam sortir i aquesta setmana ha sigut excepcional i avui estem patint una calor aquí que déu-n'hi-do.
Per tant, a la meteorologia, això, que us ha respectat a nivell organitzatiu, logístic, tot ha anat correcte, tot en ordre?
Sí, sí, fantàstic. No? Aquí tenim ja, és la 27a organització que fem, per tant, ja tenim certa experiència, per tant, tot rodat i agrair aquí la feina que ha fet el personal del club, que és molt encomiable. Jo des d'aquí els hi dedico el suport màxim perquè gràcies a ells es fa possible tot això.
I a més, en aquesta final, una presència de públic que la veritat és que pràcticament no hi cabia ningú més a les graderies. Imagino que un com a president se sent satisfet, no?, de poder recuperar aquest torneig internacional que comentàvem a més en la prèvia, que no es podia celebrar des de l'esclat de la pandèmia. Ha tornat això uns anys després i a més amb això, que jo crec que també hi havia ganes, no?, de veure doncs, un torneig d'aquest prestigi aquí entre els socis i els simpatitzants o seguidors del tennis.
Sí, sí, estic molt content perquè evidentment això ha tingut resposta, però no sols pel avui i el diumenge, sinó que durant tota la setmana, sobretot en vores que la gent podia assistir, doncs hi ha hagut molt d'ambient aquí a la terrassa i estem contents per això, vull dir que el públic i els socis responguin a la nostra iniciativa.
August, ho remato, l'última, ja més enllà de la celebració del torneig avui, primers mesos del nou mandat, des de les primeres eleccions al tennis Sabadell. Et pregunto una mica com estan anant aquests primers mesos, doncs això, des de la nova legislatura, per dir-ho així. No sé si heu pogut executar de moment els plans que teníeu previstos, si algun contratemps, les converses amb l'Ajuntament, que també estàveu pendents, no?, per aplicar doncs alguna de les propostes que teníeu pensades. Et pregunto això, per l'estat de l'actualitat del tennis Sabadell des de les eleccions.
Bé, no, portem 6 mesos treballant de manera bastant intensa, s'han fet bastantes coses de les que teníem previstes, però encara ens queda bastant de mandat per fer-ho, però d'alguna manera, degut al retard que hem tingut amb les instal·lacions que ens han de cedir l'Ajuntament, que encara estan en tràmit, doncs vam fer 2 pistes de pàdel a baix en la zona, diguem-ne, que toca a Rafel de Casanova per parar una mica el cop. D'alguna manera això ja ens ha servit per passar aquests temps que ens fan patir. Jo crec que la massa social està contenta i doncs també hem fet altres coses, s'han posat en marxa ja les plaques solars, que ens estem gaudint de l'estalvi energètic, protocols de manteniment que han millorat, bé, bastantes coses que jo entenc que el soci ha de reconèixer, o crec que reconeix que estan millorant.
I durant aquests dies que la ciutat ha respirat molt de tennis i nosaltres que ens alegrem que hàgiu pogut recuperar aquest torneig ciutat internacional d'aquí de la ciutat. Gràcies a vos.
Gràcies a vosaltres.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I els últims 5 minuts de programa els dediquem al món de l'handbol amb els inicis de Lliga contrastats dels dos sèniors de l'OAR Gràcia Sabadell. El més il·lusionant i prometedor, sens dubte, és el del femení, que ha signat la plena de victòries després de 3 jornades a la divisió d'honor plata femenina. Durant continuïtat a l'actuació de la setmana passada contra el Levante Marni, les de Carol Carmona es van imposar per 5 gols 30-35 a la pista de l'handbol Gavà, mostrant-se superiors al rival de principi a fi. Jana Sobrepera va tornar a ser la màxima golejadora de l'equip amb 10 dianes.
L'inici de temporada era molt important per veure doncs, quin era el nivell de cada equip, més o menys, i per situar-nos i veure doncs, objectius que ens anàvem a marcar la temporada. Evidentment, de moment doncs, estem invictes, som dels pocs equips invictes, però bueno, estem veient que tots els partits estan sent molt competitius i que no hi ha cap rival amb el que et pugui relaxar.
Tant ella com la Maria Montlló van tornar a liderar l'OAR Gràcia femení, marcant gairebé la meitat dels gols de tot l'equip, 17 de 35, diu Sobrepera, que, tot assumint aquest paper de ser una de les referents ofensives de l'equip, el treball és coral de tota la plantilla i aquesta, diu, és la clau d'aquest gran començament de la competició.
Sincerament, l'aspecte individual és el que menys m'importa, però és cert que potser doncs, tant la Montlló com la Paula Pérez com jo doncs, que hem de tenir aquest paper, no, que tenim més experiència, a la resta amb categories superiors, però bueno, crec que, tot i ser doncs, de les màximes golejadores o, com dius tu, de les que marquen més gols durant el partit, crec que això doncs, reflecteix també doncs, tot el treball que fa tot l'equip doncs, per dur a terme aquests llançaments al final.
Amb 6 punts, només aguanta el ritme de l'Oar femení en aquesta divisió d'honor plata, el Mislata. En canvi, el masculí només n'ha sumat 2 en el que duem de primera nacional, els dos primers. A la pista del filial del Granollers, els de Cesc Borrell es van enfonsar a la segona meitat i van acabar caient per un contundent 39-29 de 10. És la segona derrota consecutiva i el tècnic admet que el vestidor està tocat.
No vull amagar-ho, vull dir, al final aquestes dues derrotes han sigut cops durs, sobretot aquest cap de setmana. La setmana passada, vulguis o no, anaves a un camp molt complicat que mai a nivell històric se'ns ha donat bé. Pues, al final, fa mal aquesta derrota. I sí, nosaltres direm, per què no dir-ho? Al final nosaltres se'ns han girat les alarmes, creiem que hem de canviar coses, creiem que hem de canviar actituds. Jo crec que és bo que passi ara, no? Encara estem a principis d'octubre i tenim marge per arreglar-ho.
Derrota dolorosa, primeres alarmes, diu l'entrenador de l'OAR, i si bé és cert que la temporada passada es va començar perdent en les tres primeres sortides, ara de moment en són dues, el tram de calendari dels verdiblancs no afluixa i els pròxims rivals seran dos clars candidats a l'ascens, l'Esplugues i el Sant Cugat, dos equips que ho han sumat tot. Per Borrell, la clau és tornar als orígens pel que fa a la mentalitat, si volen estar entre els millors.
Creiem que seria tot potser més senzill i el que queda clar és que la Primera Nacional és molt competitiva i que has de donar el 100% amb tot i que no et regalen res. Vull dir, nosaltres l'any passat anàvem amb una mentalitat de que ens pot guanyar qualsevol equip. Potser aquesta no és la mentalitat que teníem a aquest inici de Lliga i jo crec que hem de tornar a terra, no? O sigui, els fos a terra i dir, ostres, és que aquí Nacional hi ha molt bons equips, ens pot guanyar tothom, qualsevol estigui a la part alta o estigui a la part baixa. Per tant, ens ho hem de prendre molt més en sèrio i hem d'anar per totes i no deixar que se'ns escapi res. No?
Autocrítica i missatge clar, per tant, de Cesc Borrell, de l'entrenador de l'equip masculí de l'OAR Gràcia, que es queda a la part mitjana baixa de la classificació de Primera Nacional amb 2 punts després d'aquesta segona derrota consecutiva. I a tot això, demà tindrem a Juan Delgado, davanter al Denk, que jugarà contra l'Eldense aquesta setmana. El punta del centre d'Esport Sabadell passarà demà per l'Hotel Suís en una setmana on també parlarem i molt dels vincles que hi ha al vestidor del Pepi Coamat amb el centre d'esports. Tindrem futbol juvenil, tindrem tota la segona catalana amb la victòria al Tibidabo ahir en el derbi a Can Rull, també futbol sala o al final de temporada de la triatleta sabadellenca Marta Romance.
Hotel Suís.
Tot això demà a la una. Abans, avui tenim tribuna preferent i tertúlia arlequinada a 7:45 del vespre i res, d'aquí a mig minut mal comptat, les notícies amb la Núria Garcia i tot el departament d'informatius d'aquesta casa Ràdio Sabadell. Abraçada des del control de so del Toni González. Adéu-deu.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.